Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Què tal? Tornem a ser aquí. Res, 6 minutets, només. El temps de les notícies del butlletí informatiu. Continuem sumar com Ràdio Catalunya Plural, edició 2205. És dimecres, doncs, és aquell temps que ràpidament entrarem amb l'història, en diem l'oblit i la memòria, sempre amb la col·laboració del senyor Josep Mariano de la Sarte, el nostre historiador de capçalera. Entrarem, doncs, com dèiem, d'aquí un instant en aquest espai que en diem l'oblit i la memòria. Avui parlarem d'un element clau, parlarem dels orígens de Colom, no? De Cristòfor Colom. Tenim aquí Jordi Bilbeny, benvingut.
Gràcies.
Jove escriptor i historiador, és doctorant en Història Moderna a la Universitat de Barcelona, membre de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, i ha publicat aquest llibre que es diu Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya, de proa, Príncep de Catalunya. Ja veuen que la idea príncep de què? De Catalunya, Colom, Catalunya. Ja està, són dos conceptes. Molt bé, després intentarem posar-nos en contacte amb el professor Lorente, que ho és de genètica humana, és a Granada, i està encapçalant una investigació per determinar si Colom va néixer a Catalunya o a Gènova, però a base de mirar l'ADN, esclar, de descendents, possibles descendents, com Josep Colom. Existeix aquest home, s'ha sotmès a les proves d'ADN per determinar si és un descendent de Cristòfor Colom o no, tot i que, esclar, hi ha també altres teories, per exemple, que Colom era mallorquí. Això ho defensa Gabriel Bert, que és el secretari general de l'Associació Cultural de Cristòfor Colom. L'haurem de trucar a Mallorca,
Catalunya Plural, amb Sílvia Coppolo.
Aquests dies, el 20 de maig concretament, va fer 500 anys que va morir Cristòfor Colom, i encara avui se segueix investigant qui va ser Colom i d'on era. Sempre ens havien ensenyat que Colom va néixer a Gènova, que més tard va arribar a Castella, i que els reis, anomenats catòlics, el van ajudar a descobrir Amèrica el 1492. Aquesta història, a bona part, podria estar però a punt de canviar si s'acaba confirmant mitjançant anàlisis d'ADN que Colom era català. Des que l'historiador peruà Lluís Ulloa va defensar als anys 20 la teoria de la catalanitat de Colom, hi ha hagut altres investigadors que també s'han decantat per aquesta idea que Colom va viure en algun lloc de la corona catalana o aragonesa. Un d'ells és Jordi Bilbeny, que fa molts anys que hi treballa. I abans ho dèiem, ara publica el llibre Cristòfor Colom, Príncep de Catalunya, a proa. Bilbeny defensa, des de la Fundació d'Estudis Històrics, que Colom era català i que la història va ser falsificada per la corona de Castella. La teoria de la catalanitat de Colom va rebre l'octubre de 2004 el suport de la cadena nord-americana Discovery Channel, que en un document va apostar justament per aquesta idea essencial. L'aportació de Discovery Channel pot ser definitiva ben aviat, ja que el canal promou estudis comparatius sobre l'ADN de Colom i el de ciutadans que es diuen Colom arreu dels països catalans. Dèiem abans que parlarem justament amb el professor Lorente de la Universitat de Granada, que està al capdavant de les investigacions de l'ADN. A veure, Oriol Soler, tu que has treballat també amb el llibre de Jordi Bilbeny, que t'ha impactat, que en destaques, ara anem amb l'autor.
Més que res, probablement del que podríem dir de l'autor que tenim avui és que és probablement polèmic, en el sentit de que diu una cosa, que és que la seva tesi, després ell ens explicarà més en detall, no? Però probablement que la tesi defensa la tesi que el que s'ha explicat de Colom és fals, però fals a propòsit. Per tant, aquí hi ha l'element
falsificat a propòsit.
Llavors, els perquès, els motius, el que hi ha de veritat darrere de Colom, segons Jordi Bilbeny, ens ho pot explicar.
I una gran mentida, No és cert que fos genovès, sense carrera política ni militar, ni estudis de dret ni de fiscalitat. I com ho sap?
Doncs perquè el Colombo genovès està molt ben documentat. O sigui, està clar que Colombo, hi ha un Colombo a Gènova, i aquest Colombo, doncs, sabem que és fill d'una família molt senzill, molt senzilla. Ell és un personatge, un plebeu, que amb prou feines sabem si sabia escriure. Jo penso que fins que no aparegui un escrit seu que on es pugui veure ell escrivint, el consideraré analfabet. I sempre dic que el Colombo genovès és un analfabet, perquè hi ha les signatures d'uns testimonis en uns plets. Ell també és testimoni no signa, O sigui, tothom signa menys ell, per tant és possible. I algú aventurat.
I no hi posaven allò de l'empremta dactilar, llavors?
Em sembla que no estava tan...
Feia una creu. Feia una creu i aleshores la persona posava 4 punts a la creu. Que, i el notari és el que testimoniava que aquella creu i els 4 punts eren de la persona que deien. Però diu en Jordi Bilbeny amb tota la raó que el que es munta un sistema de dir que era un genomès, una persona genòmica de lluny, ja te'l creus de sobre, perquè totes les figures d'aquella època és molt difícil que vulguis anar a buscar el document d'identitat i l'empremta de... inclús ara jo sóc una mica escèptic respecte als ADNs,
Ah, els ADNs també és escèptic?
No, sí, per una cosa, pots trobar, evidentment, els ADNs dels coloms, però cap ADN em prova a mi que aquell senyor és el que va descobrir Amèrica, suposant que descobrís Amèrica, que també és un altre
pas. Esclar, això ja és un altre pas. A
és
veure,
un altre tema aquest.
Sí. Jordi Bilbeny, primera, per tant, estàvem amb si era genovès o no.
Sí, no, que hi ha un Colombo genovès, però sí, aquest Colombo genovès no s'assembla absolutament en res en el colom català. O sigui, el colom català és fill d'una família noble, de diputats, de bisbes, d'eclesiàstics, de cancellers reials, de tresorers reials, de banquers, de cambistes, de militars, d'ambaixadors, de capitans, de militars, vicealmiralls, almiralls. És una família molt estructurada, que tenim coneixement des del segle XIV, ben bé, des del segle XIV, tot el segle XV i tot el segle XVI. O sigui que és una família molt estudiada i que curiosament s'assembla molt més a la dels Colom descobridors, aquests de Colom de Barcelona, que no pas a unes persones sense estudis de cap mena, sense cap mena de carrera militar, d'estudis nàutics, de coneixement naval, absolutament de res, de res, de res, de res. Simplement el que fan és barregen dos personatges en un de sol.
Molt bé, llavors, és com impensable que un plebeu rebés aquests títols nobiliaris que només es reservaven a una zona, diríem, no?
No
a un grup social.
No només és impensable, sinó que és impossible. Perquè tenim tots els virreis, estan molt ben estudiats, els almiralls de Catalunya i els virreis, hi ha les llistes i sabem perfectament qui són, hi ha els nomenaments reials de molts virreis i es pot veure, doncs, tots són unes persones amb unes carreres militars brutals, o amb una carrera de diplomàtic, amb una incursió en el militar, però són gent que coneixen, esclar, un virrei, pensa que un virrei és el cap suprem de l'audiència, té una audiència pròpia, ha de saber lleis, ha de saber fiscalitat, ha de ser entès en tot el tema militar, no? O sigui, un virrei a més és el cap de l'exèrcit de terra, i quan el rei no hi és el qui representa la persona del monarca, com si realment fos ell mateix el monarca. Imagina't que quan en Joan Carles anés de vacances li digués a un forner de Madrid: escolta, representa'm tu a les ambaixades a l'ONU, a l'OTAN, al Consell d'Europa.
No ho veig.
Grotesca, així, que el rei Ferran, amb tota la corda de ministres polítics, diplomàtics...
Diuen que és molt campechano, diuen així en castellà en Joan Carles, però jo, tant com per arribar a dir això, el flaquer no li veig,
Doncs és una mica en aquest sentit, no?, que Ferran II nomenés amb un llaner, amb un teixidor, el seu virrei, almirall, governador general i capità general, cap de l'audiència reial, cap del fisc reial. És una cosa gairebé, i que podia decidir fins i tot quins bisbes i no s'havien de determinar per Amèrica.
Senyor Hinault, com ho sap?
No, és que aquí evidentment hi ha una figura històrica, que és Cristòfor Colón, que és una persona que evidentment tenia coneixements, tenia cultura, tenia una relació. Ell mateix diu en dos moments que no és el primer almirall de la seva família. Si hagués estat el fill d'aquella família genovesa, senzilla, que no, és que no té cap sentit això. Això és un muntatge molt ben fet, això per compte, genovès, sobretot, molt mogut a partir de les commemoracions de 1892, que van ser les famoses. Llavors allà van anar buscant tota classe de documents dels que es diuen Colombo. Però això és poc seriós. Jo sempre he dit una altra cosa que a mi em confirma. Home, m'estranya molt que si Colón hagués estat aquest genovès, no hagués volgut tornar a Gènova i almenys dir les noies del carrer: veieu aquell Cristòfor Colón que li fèieu cas? Doncs ara sóc el mirall de les Índies, aquest. Doncs no, és una mica sospitós. La prova és molt clara, és que si hagués tornat a Gènova, haurien dit: aquest senyor no és aquest senyor, perquè no ho era. No, bé, mira, és com si ara tinguessis un conegut que sigués Cervantes i Miguel, i diguessis aquest Miguel de Cervantes va escriure el Quijote. Home, no, perdó, que un senyor es digui Miguel de Cervantes no és cap prova que escriu el Quijote. Doncs exactament igual és això, i per això hi ha tantes teories i idees d'allà on ha nascut, que si va néixer doncs a Còrsega, que si va néixer a Mallorca, que si va néixer, però sempre hi ha aquest punt interessant que jo crec que és la gran aportació que ha fet en Bilbeny, que és acabar amb tòpics. És que aquests tòpics, per què? Perquè hi ha molts documents que ho diuen, no és prova suficient.
Joan Cristòfer Colom i Bertran, nascut a Barcelona, 1414, de la noble nissaga dels Colom i Bertran. Qui era aquest senyor?
Doncs tu ho acabes de dir molt bé. És un barceloní de carn i ossos, sí, que contràriament al Colombo genovès, doncs sí que pertany a una família noble, una família de mercaders, una família de banquers. Els Colom són els fundadors de la taula de canvi, el banc dels bancs més antics d'Europa, per no dir el més antic. Hi ha algú que diu, és el més antic d'Europa. Bé, diguem dels més antics, per no confabular-nos a favor nostre. Amb personatges vinculats a la Cancelleria Reial, a la Tresoreria Reial, amb bisbes,
un germà president de la Generalitat,
un germà president de la Generalitat, o sigui, és un personatge que s'adiu perfectament amb el perfil, sí, amb el perfil biogràfic, ideològic, militar, científic, humanístic, nàutic d'en Cristòfol Colom.
Un altre germà eclesiàstic també,
Sí.
Ha basat, per tant, a les tasques de govern. Clar, això no té res a veure, Diputat, governador, militar, cursari, informació jurídica i fiscal, germà president de la Generalitat, germà eclesiàstic. Ha basat a les tasques de govern. Un altre perfil, senyor, no?
Que és molt més semblant al que té l'autèntic Colom, que no pas això, el fill d'un teixidor, doncs, gairebé lletrat o anònim d'un racó de Gènova. És que això no lliga amb res. El muntatge genovès és un muntatge documentalment molt construït, però des del punt de vista històric amb escassa consistència, i no ho diem ara, compte, això es va dir des del seu moment.
Però qui li interessa el muntatge genovès?
Els genovesos, esclar. Mira, ja va ser una vegada en broma, em recordo en Porcel, quan en Porcel va arribar a Barcelona, em va dir, diu, vostè, senyora, que sap moltes coses d'història, sabria on va néixer Colom? Dic, oi tant, i la casa i tot. Diu, però què dius, home, la casa més barata de fer la nit, la comprem tu i jo i la venem als americans. Ja està, que no, quan hi ha un interès d'aquests, ho veus de seguida que hi ha darrere. En aquí, el 1892, interessava enormement, doncs que Itàlia tenia això. La desfilada que es fa a Nova York, el 12 d'octubre, no tindria sentit si es digués que Colom no era genovès, clar. És un muntatge, un absolut muntatge.
Però si aquest home va néixer el 1414, estava fent números, no?
Sí.
I representa que Amèrica es va descobrir el 1492, no? De 1408...
78.
78 anys, 78 sí. Anys. Primera, si arriba, si arribava als 78 anys en el segle XV, molt difícil, tenir una vida tan llarga. Segona, si arribava en prou condicions per anar descobrint Amèriques físiques...
Sí, a veure, pensa que en Colom és un almirall, no és un remer, ni un mariner, ni un llenyataire. O sigui, és una persona que no ha desgastat el seu físic amb les tasques brutes de la feina que desgasta l'organisme, no, ni miner. Avui dia passa igual que llavors. Vull dir, allà, tu mires els reis i els reis viuen 8. Els papes viuen molt, els notaris, els humanistes, els escriptors. Tenim una sèrie de personatges que depassen amb molt els 80
mitjana,
anys.
Sí,
els 80
sí.
Anys. O sigui, és veritat que la mitjana és baixa, però perquè es moren moltes dones al part i moltes criatures de petit, i això
en
ho rebaixa
època,
molt.
Sí.
Això ho rebaixa molt. Però fixa't que si s'accepta comunament que la mitjana d'edat són els 50 anys. Vol dir que n'hi havia que es morien els 2, els 3 i el 4, però gent que es moria els 80 i els 90. I això ho hem d'entendre així, perquè en aquella època no hi havia tampoc jubilació, ni jubilació anticipada, ni negociada, sinó que tu, com fins a la generació dels meus avis, doncs anaves treballant, un dia deies, ai, que no sé què tinc, l'endemà feies llit i al cap de dos dies feies sot. Doncs això fins fa 4 dies era així.
Sí,
per tant, tu et mories treballant amb les teves coses. I a més també hem de tenir molt pendent la visió que en Colom té d'ell mateix i la que ens diuen els cronistes. Tots els cronistes ens diuen que va viure molt i es va morir d'una edat de molt, molt vell, que quan arriba a Portugal ja és un home venerable pel seu estat i per les seves condicions humanes. I a Barcelona, quan torna al 93, o sigui, als 78-79 anys, diu que semblava un senador romà amb els cabells blancs i la seva figura venerable. Per tant, un home de 55 anys doncs no seria un home venerable ni de senectut ni un vell extremat. I a més en Colom també en algunes cartes es compara amb Abraham, i Abraham és un personatge centenari. O sigui, ell abans de morir es compara amb Abraham, que deuria tenir 89, 90 anys, hi ha una tempesta i diu: senyor, senyor, tu que vas ajudar Abraham, per què no m'ajudes, em salves a mi també d'aquest tràngol, no? Doncs això també tindria molt de sentit, i a més perquè els últims 3 anys se'ls va passar morint-se. O sigui, amb una artrosi, els historiadors amb suport mèdic diuen que aquest home tenia una artritis, una artrosi, una gota que se li havia doncs posat a totes les articulacions, no? I és normal que la gent gran, a mesura que es va envellint, li costa cada vegada més de moure's, i pots estar 2, 3, 4 anys al llit sense poder-te moure, amb el cap clar, i ell deia que sort en tinc de les nits, que refresco una mica i puc escriure encara alguna cosa. O sigui que tot ens indica que va ser un home que es va morir de molt vell.
La gran manipulació és una qüestió d'estat, el fet que naixés, que es fes veure que naixés en un lloc o en un altre?
Sí, evidentment. O sigui, la història, no el fet de passar en Colom en un poble o un altre, la història en si és un tema d'estat. Fixa't, a Catalunya s'ha prohibit sempre la història. O sigui, tu, el primer que fan els pobles quan ocupen un altre, a més de la llengua o de les institucions o la moneda, els símbols d'identitat, sempre es prohibeix la consciència col·lectiva i la manera de tenir-hi accés. Es cremen els llibres, es canvien, es retoquen. Això fins fa 4 dies ha sigut així, aquí i a tot arreu. En Colom, a més, ell ja és un conflicte per ell mateix. És com una mica un gra de sorra que li crema en la sabata del rei Ferran el Catòlic, perquè li ha donat uns poders que primer semblaven que serien per 4 espècies, all i pebre, i resulta que al final és un continent amb riqueses, esclaus, tresors, de tot, no? I aleshores en Colom està allà exigint que es compleixi el que van pactar, i el rei diu: home, si complim això, aquest paio serà més poder que jo. Perquè a més en Colom després crea una dinastia paral·lela a la dinastia catalana a Amèrica, perquè després que ell sigui virrei ho és el seu fill, després el seu net, diu: i així fins a l'extinció de la meva família. O sigui, fixa't que ell mentalment no té la mentalitat d'un teixidor que hauria dit al rei: mira, jo et donaré unes terres i seré el teu sastre reial, i hauria estat més content
un gínjol,
però no. Ell no vol ser sastre reial ni tenir el monopoli dels teixits ni de les llanes a les Índies. Ell vol crear una dinastia paral·lela, i el rei li crea. El rei ho accepta. I després, un cop acceptat, doncs durant 100 anys van estar en plets per veure què passava amb en Colom i les seves exigències.
Per desposseir-lo, per tant, dels drets americans.
Exacte.
Sí. Pensa que aquests drets eren enormes, perquè el 10% del que s'havia trobat, amb una mica de càlcul del que podia ser, no era el que deia molt bé en Bilbeny, si hi havia unes espècies que tot podien venir de l'Índia, no, era sota l'or. No oblidem que totes les cròniques et diuen que els descobridors el primer que feien no era dir si feien una iglesia, o si tenien or o no tenien or, que és el que anaven, diguéssim, i això explica perfectament la voluntat de part de la corona de Castella de no pagar el que devia, i de l'altra perquè en realitat un 10% del que havien trobat és una cosa fabulosa. Hi ha un acudit que en Jordi deu recordar d'una revista italiana que es diu Cristòfol Colón i Ferran el Catòlic, i Cristòfol Colón, per convèncer, li diu: només que amb el que treurem del pla Marshall val la pena d'intentar-ho.
Són 2:05. Som a Com Ràdio, som a Catalunya Plural, estem parlant d'aquest Cristòfor Colom, català, no català. A veure, mirarem ara de contactar amb alguna persona que s'hagi fet les proves d'ADN, també amb el professor Lorente. Som a l'estudi amb Jordi Bilbeny, l'autor d'aquest llibre que tenim aquí a les mans, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya Proa, i com sempre també amb la col·laboració de Josep Maria Eno de la Sarte i del nostre company Oriol Soler. Pauseta, tornem tot seguit.
L'oblit i la memòria, a Catalunya Plural, amb Sílvia Coppolo, Com Ràdio.
En línia tenim ara mateix el professor José Antonio Lorente Acosta, que ho és de genètica humana a la Universitat de Granada i que encapçala una investigació per determinar si Colom va néixer a Catalunya o on va néixer. Professor Lorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de volver a hablar con usted. Bueno, vamos a ver qué nos ha hecho ya, qué tiene, qué sabe.
Pues saber como conclusiones pocas. Hacer hemos hecho mucho, de hecho muchísimo, porque, vamos a ver, lo que se ha estado haciendo durante los últimos meses ha sido tomar muestras de personas con apellido Colom, ¿no?, como pronuncian ustedes,
¿sí?,
de la zona de Cataluña, de la zona de Valencia, lo que sería la Comunidad Valenciana, de las Baleares, y del sur de Francia. Uh-huh. Y paralelamente, aunque esto es lo que ha retrasado el proyecto, pero se ha hecho también, y de hecho se está finalizando ahora, se han tomado muestras de personas que tienen el apellido Colombo y que viven en Italia, en la zona de Génova, la Liguria, y también en la zona más interior hacia la Lombardía, hacia Milán, porque durante los siglos XVI y XVII, por lo visto, hubo mucha migración desde la costa, por huyendo de las epidemias, como la peste y similares, hacia el interior. Entonces, con esto estamos tratando de componer pues el mapa genético de los Colomb, a ver por dónde salen las cosas.
Bueno, ¿y cuántos tiene investigados ya? ¿Cuántos ADNs de cuántas personas?
Pues mire, ahora mismo hay analizados ya, incluyendo las muestras de Italia están terminando de recibirse ahora, hay ya más de 400 personas. Uh-huh. Y yo creo que el número final va a oscilar entre 500 y 530, estamos calculando ahora mismo.
¿Y serán suficientes para saber el origen de Colón?
Pues vamos a ver, a priori, o sea, con los cálculos estadísticos poblacionales, o sea, lo que es un muestreo poblacional, que es como esto se llama, así en unos términos un poco más técnicos, deben ser muestras suficientes. Ahora bien, hasta que no se tienen los resultados, pues no se ve si es suficiente o no, porque si hay una variabilidad genética, o sea, si hay una serie de diferencias, pero que están claramente concentradas y diferenciadas entre las personas según la región donde viven, pues eso es estupendo. Pero si podemos tener dos problemas: en primer lugar, que no haya una gran variedad de los ADN que estamos estudiando, que ojo, no es todo el ADN, lógicamente, sino las partes que diferencian a unas personas de otras. Si hay mucha variabilidad entre los catalanes de Cataluña, los valencianos, los, y se encajan perfectamente según el tipo de ADN en un lugar geográfico, eso es estupendo. Ahora, si esa variabilidad no existe, es un problema. El otro problema podría ser Cristóbal Colón, pese a que él escribía como el nombre como Colón, y el origen italiano se le llama Colombo, pues que realmente, por tanto esconder su nombre inicial, pues no se llamase Colón ni se llamase Colombo en Italia. Y esto, pues claro, estaríamos incidiendo en personas que no son las adecuadas, pero todo esto hay que verlo cuando estén los resultados.
Tinc aquí un llibre que li van presentar fa un temps al professor Lorente, un detective llamado ADN, tras las huellas de criminales desaparecidos y personajes históricos. Y me voy al final del libro cuando usted dice, si se pudiesen analizar los restos del almirante existentes en la República Dominicana, las comparaciones a establecer para demostrar su autenticidad serían en principio las mismas que las expuestas anteriormente para los restos sevillanos. ¿Cómo lo tenemos en lo de República Dominicana?
Pues lo de República Dominicana va digamos con aires del Caribe lento, vamos a decirlo así.
Va yendo.
Sí, porque fíjese usted que nosotros desde el inicio de este proyecto, que ya se remonta al año 2003, contactamos antes de obtener los huesos de Colón en Sevilla con las autoridades dominicanas, que ya cambió el gobierno. Yo he estado allí varias veces y he hablado con los que había antes y con los que había ahora. Y en República Dominicana pues hay una especie de división de opiniones. Hay entidades que estarían a favor de que se hiciese el análisis y hay otras personas y entidades o instituciones que no están a favor. Estamos en ello. Nosotros realmente, para las conclusiones que tenemos hasta ahora y que indican claramente que los huesos que hay en Sevilla sí son los de Cristóbal Colón, para saber eso no necesitamos analizarlo desde República Dominicana. Pero teniendo en cuenta que lo que hay en Sevilla es un porcentaje, digamos, pequeño del total de huesos que corresponden al cuerpo de una persona, lo que sí sabemos con seguridad es que hay, vamos a decirlo así claramente, un montón de huesos de Cristóbal Colón que no están en Sevilla. Y como estará en algún lugar, pues lo más probable es pensar que esté en República Dominicana. Pero claro, eso hay que demostrarlo científicamente. Uno puede creerse todo lo que desee, pero lo suyo, cuando hay instrumentos científicos que pueden hacerlo, es tratar de analizarlo. Uh-huh. Y estamos una vez más a la espera de que nos autoricen. Yo lo veo realmente difícil y nosotros respetamos como equipo de investigación cualquier decisión que quiera tomar el gobierno dominicano. Si ellos no quieren que se estudie, pues nosotros lo aceptamos y nos parece perfecto.
Qué lástima. Ustedes dirían, pudieron exhumar los restos de Cristóbal Colón del propio de la Catedral de Sevilla ya hace casi 3 años.
Pues eso fue, claro, eso fue en junio del 2003.
Claro, 3 años.
Y hay que decir que estuvo, o sea, estos huesos estuvieron sin analizarse casi un año, justamente porque estábamos esperando la respuesta de las autoridades dominicanas, que nos dijeron que bueno, que estaban, que habían creado varios comités para estudiar el caso, pero que por favor no empezásemos a analizar los huesos de Sevilla, porque en caso de que se analizasen los huesos de Dominicana, pues querían que hubiese científicos designados por ellos y que estuviese supervisándolo ambos procesos.
Ya.
Entonces, claro, por nuestra parte esto es un proyecto totalmente abierto. No hay absolutamente ningún problema en que haya científicos de otros lugares, y de hecho hay científicos de otros lugares de España, de Italia, de Alemania y de ¿cómo se llama esto? De Estados Unidos. En Barcelona, en la Universidad de Barcelona, el Departamento de Biología, el profesor Daniel Turbón, pues es uno de los que ha analizado los restos de Cristóbal Colón.
Bueno, y los de Diego Colón, del hermano de Cristóbal, ¿cómo los tenemos estos?
Vamos a ver, los de Diego Colón, el esqueleto está bastante completo, está el que corresponde a una persona. Faltan algunos huesos, que más bien los huesos más pequeños, lo que ha pasado es que se han perdido, porque a lo largo del tiempo, pues esa frase bíblica de polvo eres y polvo serás, pues realmente se han pulverizado.
Se cumple.
Dependiendo de las circunstancias, antes o después, pero salvo situaciones excepcionales, sí, ¿no? De momificación o de ambientes así muy, digamos, atípicos, pues el hueso acaba pulverizándose. Ahora bien, los huesos están en muy mal estado, los de Diego Colón, y están en muy mal estado porque estuvieron expuestos, sobre todo últimamente lo estaban, a lugares donde la lluvia influía mucho, y entonces cada vez que llovía, esos huesos se llenaban de agua en la caja donde estaban.
O sea, que no sirven poco. Y los restos de Hernando Colón, hijo de Cristóbal y de la cordobesa Beatriz de Enríquez de Arana, que tenían en la Catedral de Sevilla, que sí, también recuperaron hace 3 años.
¿Qué? Pues esos huesos sí que podemos decir que están en bastante buen estado, teniendo en cuenta que tienen 500 años, ¿no? Entonces, pues, claro, con esa salvedad, dicho esto, bueno, pues son unos huesos que están en muy buen estado. Típicos, y esto, claro, la ciencia forense no tiene muy estudiado, la medicina legal. Esos huesos son de una persona que se enterró, murió y se le enterró en la Catedral de Sevilla, y en 500 años nadie los había tocado. Entonces, pues claro, lógicamente degradados, pero muy bien conservados, porque no tanto los huesos de Cristóbal como incluso los de su hermano Diego habían sufrido traslados, y un traslado es siempre pues una agresión al hueso.
Pues tienen los huesos en mucha mejor, diríamos, calidad aquí el señor Josep Colom. Senyor Colom, com estem?
Doncs bé, bona tarda.
Vostè s'ha sotmès a les proves d'ADN per veure si és un descendent de Cristòfor Colom o no, eh?
Sí, molt bé, sí.
Què li han fet, senyor Colom?
Una cosa molt simple, una cosa semblant a aquestes per netejar les orelles.
Sí.
Te treuen una mostra de saliva.
Una mostra de saliva.
Sí. I ja està.
Sí. Això on li van fer, senyor Josep Colom?
Això va ser el mes de, si no recordo malament, el novembre passat o així.
I on li van fer? Barcelona? Va haver d'anar a...
No, es va... Un senyor, Francesc Albertaner, que em va dir que era investigador, em penso, del Centre d'Estudis Colombins.
Sí.
Em va trucar i es va desplaçar on jo estava treballant.
I ja està, a vostè no li ha costat ni un cèntim, ni un ral, ni res de res.
Res. No vaig veure ni de moure. Em va venir allà on jo li vaig dir.
Molt bé. I vostè té la percepció, li agradaria, no ho sé, de pensar que és descendent de Cristòfor Colom?
Home, ja, per curiositat, només ja ara ja tinc ganes de saber-ho, no?
Sí.
I home, si sortís afirmatiu, doncs...
A veure, que va. Tenim aquí l'història d'en Jordi Bilbeny.
Sí, que no cal que sigui descendent, simplement que els ascendents d'en Cristòfor Colom i els seus formin part d'un tronc, d'una mateixa família, d'un tronc comú, d'un origen familiar comú.
De fet, descendent és impossible.
No cal que siguin descendents directes, eh? Això simplement és a un tronc comú.
Tronc comú, eh? No sé si el que ara m'estava parlant dels estudis colombians, dins el senyor Josep Colom, és el mateix que està fent el senyor Lorente. Senyor Lorente, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo trabajo de investigación o no?
¿Cuál?
Nos decía ahora nuestro oyente, el señor Josep Colom,
sí,
que
sí.
¿Es el mismo trabajo?
Sí, claro. Las muestras que... Nosotros no trabajamos con códigos, no utilizamos los nombres de las personas para mantener la intimidad. Habría que mirar un fichero que no está accesible ahora mismo, pero el señor Colom, por lo que ha estado diciendo, de que le tomó las muestras el señor Albardané, Francesc Albardané, que es realmente la persona que ha trabajado, pero de una manera encomiable y totalmente desinteresada, yo creo que incluso le ha costado el dinero a él, del Centro de Estudios Colombinos. Él estuvo tomando muestras de células de la boca, normalmente llamamos saliva, y esas muestras que ya están estudiadas aquí, claro.
Bueno, ¿y con eso es suficiente? Es decir, de un ser vivo con la saliva, ¿usted ya tiene bastante, profesor Lorente?
Con una gotita de saliva nos sobra para hacer análisis de identificación, ojo, no para estudiar, por ejemplo, una enfermedad genética o cualquier otro tipo, porque eso requiere una mayor cantidad de ADN. Pero las pocas células que pueda haber en la saliva, que de hecho hay muchas, pero en fin, aunque fuesen pocas, nos sobran para hacer este tipo de estudios.
Senyor Colom, no sé si podria explicar als oients alguna cosa més de la particularitat de la prova, de tota aquesta història. A vostè què li sembla? Que realment Colom era català, que era de Gènova. Quina percepció es fa al cap? Vostè què s'imagina?
Home, no sé, jo ja quan era petit i anava a l'escola ja m'ho deien que en Colom era català, i estic parlant de 30 anys enrere, no? Vull dir que la cosa sembla que ja ve de... Però així, si era allò, semblava una mica en plan...
Com una broma, no? Una mica?
Sí, bàsicament sí, no?
I ara
però
diem...
bueno, veig que ara sembla que la cosa va en sèrio i d'una vegada potser sortirem de dubtes, no?
Molt bé, doncs escolti'm, si finalment es demostra ja vindrà aquí el programa a explicar-nos què se sent. Gràcies, senyor Josep Colom, per explicar-nos. Professor Lorente, bueno, i aquí tienen dineros finalmente de Discovery Channel, no? Que ja està ayudando. ¿L'hem perdut? Sí, señor Lorente.
Sí, sí, vamos a ver. El gran parte de la financiación de este proyecto se está haciendo a través de Discovery Channel. No es Discovery Channel como tal, es una productora española que está en Valencia, es Malvarrosa Media,
¿sí?
La que está financiando el proyecto, pero ellos a su vez tienen un acuerdo con Discovery Channel. A cambio de ellos, están produciendo un programa que ya hubo una parte primera que se emitió hace un año y medio sobre estas investigaciones, y ellos se encargan no solo, quiero decir, el programa no es solo de la parte, digamos, genética o analítica del ADN, sino que están considerando pues todas las alternativas históricas y todo esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos, profesor Lorente. Le dejamos trabajando y recomendamos a los nuestros oyentes una vegada más aquel libro, Un detective llamado ADN, tras las huellas de criminales desaparecidos y personajes históricos, que va a publicar Temas de Hoy al profesor José Antonio Lorente. I insistim també amb les tesis de Jordi Bilbeny, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, de Proa. Pausa i tornem tot seguit com Ràdio Catalunya Plural. Avui, analitzant els orígens i moltes altres coses de Cristòfor Colom, parlem ara amb el senyor Gabriel Bert, 7:15. És el secretari general de l'Associació Cultural Cristòfor Colom, investigador també colombí. Senyor Bert, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, era mallorquí?
Bueno, jo diré que hi ha tantes proves i tanta coherència que apunta a que la tesis mallorquina és la que més coherència té, i no ho dic perquè jo ho defensi, sinó perquè jo ho explicaré. El tema del Colón és com un puzzle. Ben Green Colón, a través de la seva vida, ho va fer una sèrie de manifestacions, com dient, jo no som el primer mirant de la meva família, ja vaig començar a navegar de primera edat, jo vaig tenir dos germans, un que nomia Tomeu, un que nomia Diego, jo vaig entrar al servici de rei catòlics quan tenia 28 anys, en fi, una sèrie de dates, perquè no és suficient dir del Colón pues, que va néixer a Gènova, que va néixer a Pontevedra, que va néixer aquí, que va néixer allà. Una també de les coses que està ben clara és que originari dels països catalans, i li diré per què. Perquè hi ha bastanta documentació, inclús cartes reals firmades per reis, a les quals quan se fan referència al seu llinatge escriven Colom amb M. D'aquests documents n'hi ha diversos insertats en el llibre de privilegis de l'almirant Cristòfor Colom, redactat l'any 1498. Hi ha molt més proves, diguem.
Ah, el senyor Jordi Bilbeny, que també és aquí amb nosaltres, que penso que es coneixen, doncs ara feia que sí amb el cap, eh? D'això del Colom acabat amb M. Però vostè diu que va néixer a Felanitx, i veurà, aquesta estona del programa el teníem nascut a Barcelona. Ara això se'ns desmunta.
Bueno, jo respecto totes les teories. Jo el que vull dir, també hi ha una cosa molt curiosa, i és que en les paraules catalanes que ara us escrits de tot German Colón, o influència lingüística és balear, o més bé pròpia de Mallorca, per exemple. Ho citaré. A l'arxiu dels ducs d'Alba a Madrid se conserven 9 cartes d'en Cristòfor Colom dirigides a distintes persones, a les quals firma l'almirant i no a l'almirall. A Mallorca deim a l'almirant, a Catalunya diuen a l'almirall. Llavors també hi ha una carta del germà Diego, del germà del descobridor, diguem, nou fill del descobridor, era el rei, i el qual vos diu, vos cans se comen les migajas de debajo de la mesa. Cans, en català, deis gossos, aquí deis cans. I llavors, per exemple, també hi ha una cosa curiosa, una citació feta per Tomeu Colom, que diu, referent a una informació del quart viatge, que diu que en la isla de Banassa nace gente muy formida que adora los ídolos, y allí dice crece una planta y nace tal como nacen los garbanzos en las Baleares en Panochas. Això nos, aquesta situació no és que ja provi que de les Balears, ell prova en cri, això,
que sap prova, com són els cigrons a les Balears,
les Balears. Yeah. Una de les coses curioses i és que en Colón mai va fer citacions en res d'Itàlia ni de la Ligúria ni se va expressar en italià mai. En canvi, si coses de Catalunya, sí, per exemple, la Mare de Déu de Montserrat, me pareix que era el segon viatge que li va posar una isla a Montserrat,
clar,
és a dir, en honor al monestari de Montserrat. Com és ben sabut, en Colón quan va tornar del primer viatge va ser rebut de forma oficial a Barcelona per Reis.
Deixi'm dir, demanar al senyor Vilbeny a veure com ho veu d'aquest fill del príncep Carles de Viana i de Margalida Colom, que diu vostè, Carles, hereu de la corona d'Aragó, marginat pel seu pare Joan II, perdó, en favor del futur rei Ferran II, hauria mantingut relacions amb Margalida durant la seva estada a Mallorca el 1459. Bé, com
això,
ho veu, senyor Vilbeny?
Això em sembla una conjectura que s'ha de demostrar documentalment, amb totes les de la llei, no? Aleshores, el que és molt difícil, que jo interpreto que el fill sigui més gran que el pare, perquè els càlculs que nosaltres fem del Colom de Barcelona és més gran que el príncep Carles de Viana. Aleshores, això també hi ha hagut diversos estudis que expliquen que el Colom que s'atribueix fill del príncep Carles de Viana no està documentat enlloc, no està provat. Se sap que el Carles de Viana podia haver tingut una història, però no ho sabem ben bé. El que sí que és bo de la teoria aquesta és que vincular-lo al príncep Carles de Viana d'alguna manera ja el vinculàvem a la casa reial, que és el que jo defenso, que és un Colom vinculat a la casa reial. Amb aquest punt sí que
estan,
vaig llegir
aquest,
el seu llibre l'any 1990, i ja vaig dir que el senyor Bert Martorell tenia molt té raó a fer en Colom un príncep, un personatge reial. Això sí que estic d'acord.
He agafat la idea d'aquest príncep, eh? Vostè quan hi ha posat
el
llibre príncep...
Sí, ell va ser dels primers que em va ajudar a entendre que passava alguna cosa, que un llaner no pot ser virrei, ni el mirall, ni tenir tots aquests càrrecs. Doncs el Bert Martorell em va ajudar a avançar en aquest camí.
Senyor Eno, per acabar, última idea, que diria als oients? Orígens de Cristòfor Colom.
Que és molt bo acabar amb tòpics interessats i sobretot també acabar d'una vegada per totes amb aquests silencis i manipulacions de la història de Catalunya. No els hem patit solament en temps de Colom, els van patir també després de l'11 de setembre i els van patir l'any 39. Per tant, hem de vigilar molt que allò que en diem la memòria històrica sigui de veritat la recuperació d'una memòria global.
Doncs, senyor Gabriel Bert, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos també i donar-nos aquesta idea essencial de les seves investigacions, que mirin, doncs ara mateix a la història de Jordi Balbeny també s'hi referia a un positiu, que avui ha estat amb nosaltres presentant aquest llibre, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya a proa. També volem agrair al senyor Josep Colom, al senyor Josep Maria Eno, que no em deixi ningú, al professor Lorente, al meu company Oriol Soler, que hagin estat aquí. No sé si volies dir alguna cosa, Oriol. Val la pena, eh?
T'enganxa.
I els oients, volem a veure si demà ens tornem a enganxar mútuament de les 4 fins les 7 a Com Ràdio. Fem Catalunya Plural. A reveure, adéu-siau.